Mentre el món aguanta l'alè per les eleccions d'Estats Units, Biden o Trump, aquí tenim una mica de llum. I és que la tendència a la baixa de Catalunya en general i de la zona de Lleida en particular, la tendència baixeta, però una mica, és una esperança. Tot i això, la Generalitat diu re de baixar la guàrdia, evidentment, perquè sí que està començant a baixar, però encara per sota del que volien. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 3 de novembre del 2020, les 12:20 minuts. Estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida o des de qualsevol lloc del món, sempre i quan tinguis connexió a internet. Perquè si te'n vas a la web cope.es i cliques a l'emissió en directe, pots triar l'emissora de Lleida. Si tens l'aplicació instal·lada al teu mòbil, estiguis on estiguis del món, sempre i quan tinguis connexió a internet, doncs te'n vas a l'emissió en directe i també pots triar l'emissora de Lleida. Per tant, ens pots escoltar des de qualsevol lloc del món. Avui buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Ja ha començat el canvi, 4 gotes aquest matí. Hores d'ara, 17 graus i mig a la ciutat de Lleida. Parlarem amb l'Armando Álvarez perquè ens materialitzi aquest canvi meteorològic. També buscarem la darrera hora informativa. Escoltarem els consells des de Q2 Consultors. Avui amb la Mireia Planes parlarem doncs de l'increment de quota dels autònoms i dels ERTOs, com està tot plegat. Amb la Mari Carmen Salvador, és el primer dimarts de mes i, per tant, amb ella ja sabeu que fem memòria. Recordem el que passava doncs aquest mes de novembre, però de l'any 1995, per tant, 25 anys enrere. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier. Avui coneixerem l'associació Tastavins de Juneda, una associació de recent creació, de fet no fa ni 4 anys, i que han crescut d'una manera important. De fet, han hagut de posar fre, fins i tot, el número de socis. Parlarem amb el seu tresorer, el Xavier Navarro. I a partir de 2:15, i ja directes cap a les 2, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política, que com sempre et dic, si tu tens algun tema que dius, escolta, tracteu aquest tema, sisplau, avui tens el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens enviïs o missatge de veu o missatge de text dient, escolta, jo què sé, tracteu qualsevol cosa de Lleida, el que tu creguis, vaja. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí ens espera l'Armando Álvarez, que fa, no res, 30 segons, estava traient el cap per la finestra per veure quin temps feia. Armando, què tal, bon dia.
Hola, què tal, molt bon
temps,
dia.
I quin temps, què has vist per la finestra,
bueno,
quin temps fa?
Està el cel ennuvolat, però és que avui n'hi ha molta cosa allí. Primer, que ahir van tenir una tarda extraordinària,
sí.
25 graus,
ui,
només ha passat 9 vegades en els darrers 81 anys, eh? 9 novembre s'han arribat algun dia, un dia a 25 o 26. Va ser extraordinària la tarda d'ahir.
Sí.
Canvi de temps avui, han pujat extraordinàriament les temperatures mínimes, Lleida ha pujat 5,6 graus.
O sigui, no ha fet fred a la nit.
Sí, la nit, gens i mica, la mínima ha sigut de 13, la meitat sud de Lleida tota per sobre de 10 graus, el Prepirineu i Pirineu entre 5, 6, 7 graus, però clar, compensarà amb una davallada important de les màximes, potser la màxima ja s'ha donat, 18 i mig quan ahir van arribar 25, s'esperen cels ennuvolats i a partir de la tarda aniria poc a poc augmentant el ritme de pluja, molt minso o feble o intermitent a estones en la meitat sud de Lleida, més abundant segons avanci la nit en el Pirineu, Prepirineu, sobretot la zona de la Cerdanya, nord del Solsonès, podíem precisar sur del Pallars Sobirà, no és precisament tot el Pirineu, sinó és el Pirineu, el nucli de Pirineu entre Girona, nord de Barcelona i nord-est de Lleida. Així serien molt abundants. A mesura que avanci la matinada, les pluies podrien arribar més cap al sud i podrien agafar 15-20 litres cap a la Noguera, en Segrià, però ja seria matinada matí de demà. És a dir, que tenim la tongada de precipitacions més aviat nocturnes i matinals.
Bueno,
les temperatures...
Per mi ja està bé, que plogui a la nit, Armando.
Sí, bueno, ja estaria bé, encara que agafaria. Demà seria un dia pues, passat per aigua, sobretot pel matí, amb núvols, i de cara a l'altre dia, el dia següent, se podien obrir clarianes i tenir més sol. Les temperatures durant la setmana davallaran les màximes, però no pas les mínimes, fins i tot les previsions que surten per la mateixa setmana que estem fins diumenge donen temperatures per sobre de les normals per aquestes dates. Surten el dimarts i el divendres.
O sigui, glaçades no.
No, gens mica. Res. Les mínimes molt altes, perquè majoritàriament els cels núvols, exceptuant dimecres, perquè després tindrien una altra tongada de pluies entre divendres i dissabte, amb una pausa el dijous.
Val.
De moment, portar paraigües aquesta tard, vespre, nit, i bueno, la nit no es pot sortir.
El paraigua ja el portem tot el que quedi de setmana, sí. A sobre.
Sí, menys el dijous, si podia ser que no plogués.
Bueno.
Però això s'ha d'anar dia a dia, perquè com és una borrasca que es situa entre Portugal i el Golf de Cádiz, segons els seus moviments podia variar la precipitació, que sembla que la més abundant se va cap a València, la zona de València, interior de la península, i aquí arriben dos tongades, aquesta propera nit matinada, i de cara a divendres dissabte.
Escolta, Armando, el dimarts sé que us surten previsions a mig termini.
És aquesta que es deia.
Sí, a nivell de temperatures, les properes 2-3 setmanes...
De les normals,
tot és per sobre.
De 3 a 5, la mitjana, clar, és una cosa
molt global.
Sí,
correcte.
I les pluies quedarien, exceptuant el Pirineu més alt i la costa de Girona, per sobre de les normals d'aquesta setmana, que són aquestes dues tongades de pluja d'esta propera nit i matinada, i de cara al divendres i dissabte, que ja precisarem els propers dies. I una pausa el dijous.
Doncs aquesta és la...
Està molt variat la franja del dia i fins i tot la zona territorial.
I la zona, i tant. Ens escoltem demà, com sempre, un plaer. Vinga, gràcies, Armando.
Demà, bona tarda i salut.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, una actualitat informativa que, per desgràcia, hem de començar avui parlant d'una persona que va perdre la vida ahir a la tarda al volcà El Tractor en una finca d'Aitona. És un veí de la localitat de 73 anys i és el cinquè accident mortal agrícola a Lleida aquest any. Sensiblement inferior, però segueix sent el degoteig habitual anual. Que no hi ha manera de deixar-lo mai a zero. Cinquena persona que per la vida, com dèiem, un veí d'Aitona de 73 anys, ahir a la seva finca de la Llitera, després de volcar, i queda atrapat al tractor. Hem de parlar també d'unes destrosses que hi ha hagut al parc de Sant Eloi de Tàrrega. Uns desconeguts han fet destrosses per valor de 4.000 euros. L'Ajuntament denuncia als Mossos els actes vandàlics contra una vintena de fanals que han aparegut o arrencats o tombats. A més, l'Ajuntament investiga si els fets van tenir lloc en horari nocturn, pel qual els seus autors també haurien vulnerat les restriccions del toc de queda. I quatre detinguts per un robatori en una segona residència de la partida de Marimuna a Lleida. Els joves van abandonar en la fugida motxilles amb begudes alcohòliques i altres objectes sostrets a la torre. De fet, es tracta de quatre veïns de Torrefarrera, dos homes i una dona d'entre 18 i 19 anys i un menor de 17 anys. Més que un robatori, ja devia ser la malifeta del cap de setmana, no pel qual deixa de ser menys important, ni menys punible, ni molt menys. Que en aquestes edats, jugar-se el teu futur per quatre tonteries també té la seva gràcia. 18 i 19 anys i un menor de 17 anys, tots quatre de Torrefarrera. Obrim la crònica judicial. Absol l'home acusat d'abusar sexualment de la neta a Lleida en considerar que les proves són dèbils i insuficients. L'audiència considera que no ha quedat acreditat el delicte i fan prevaldre la presumpció d'innocència. Recordem que ha quedat absol del suposat abús sexual a la neta de Lleida durant dos períodes, quan la nena tenia 8 anys i ell 65, i posteriorment quan ella en tenia 8 i l'AVE 69. La sala considera que les proves són dèbils i que hi ha seriosos dubtes a l'hora d'acreditar el suposat delicte, amb la qual cosa preval la presumpció d'innocència. Una incidència tècnica va deixar ahir a la tarda la Universitat de Lleida sense classes telemàtiques. Durant la tarda, arran de talls elèctrics que van danyar el sistema i van provocar la caiguda del campus virtual, el correu electrònic i el web. Evidentment, tant si haguessin estat a classe i et quedes sense llum, s'han de suspendre, però aquestes són les debilitats de l'ensenyança a distància. Repeteixo, és estrany, però quan passa, doncs cau tot el sistema, i aquest és el que ha passat. El pavelló 3 de Fira de Lleida oferirà unes 70 places per a persones vulnerables, però s'augmentaran si és necessari. Ja vam explicar la setmana passada que l'Ajuntament de Lleida tornaria a habilitar el pavelló 3 de la Fira i sembla que tot tira en van. La paeria habilitarà aquest equipament com a allotjament hivernal nocturn d'urgència en el marc del Pla Iglú. Encara no comencen les gelades, però sí que s'ha de tenir en compte i preparar un temps. Es fa el pavelló 3 per garantir la distància social entre persones pel tema de la Covid-19. El refugi nocturn complementarà el servei que ja presta l'allotjament de Jericó contractat per la paeria. Abans n'hi havia prou, però avui en dia, com que s'han de mantenir les distàncies de seguretat, doncs el pavelló 3 de Fira de Lleida, al ser molt més extens, suposa poder-ho fer. La Guàrdia Urbana de Lleida ha hagut d'aixecar 89 actes per no respectar la normativa Covid-19 durant aquest cap de setmana a Lleida, Lleida Ciutat. La policia ha fet un total de 571 controls a vehicles arran del confinament perimetral municipal. O sigui, allò de... I això ja ho vam explicar. No hi ha suficient personal de cossos de seguretat com per tenir persones a totes les entrades i sortides de la ciutat, per la qual cosa hi havia controls arbitraris i que, a més, es anaven desplaçant. Aquesta no ha de ser l'excusa per dir, bueno, mira, escolta, com que segurament no hi haurà cap control, jo surto i entro, perquè després doncs, et poden agafar. No perquè et puguin agafar, sinó perquè és que no s'ha de fer, però et poden agafar. I, de fet, així ha estat, 571 controls, dels quals 89 han estat multats. I una informació que ja sabíem, però que ara, doncs, després d'un estudi, ho podem quantificar. Ja sabeu que prefereixo sempre poder quantificar les informacions. I és que gairebé el 80% dels espanyols admet que no substitueix la mascareta després de superar el seu temps d'ús, segons, com dèiem, una anàlisi de tendències Cofares. Aquests sobre hàbits de protecció davant la Covid-19. La màscara s'ha convertit en un element imprescindible del dia a dia com a mesura de seguretat davant el coronavirus. Un dels aspectes a tenir en compte a l'hora d'utilitzar-la és el temps d'ús i cada quan és necessari substituir-la. L'anàlisi revela que la majoria dels espanyols, concretament el 82,5%, assegura ser conscient de les hores de recanvi, demostrant així un coneixement alt del seu ús. Es detecta una consciència més gran sobre això per part de les dones, un 87%, que dels homes, que és un 78%. Malgrat això, malgrat el coneixement teòric sobre el temps de reemplaçament de la màscara, pràcticament el mateix percentatge, un 79,8%, reconeix tenir oblits, sent de nou els homes els que més els experimenten. O sigui, tenim menys memòria els homes. En termes generals, el Ministeri de Consum determina que, per garantir la seva eficàcia i, per tant, la protecció davant la Covid-19, les mascaretes s'han de reemplaçar cada 4 hores. Cada 4 hores. Parlem sobretot de les quirúrgiques, aquestes, les verdes. O sigui, la seva durada és de cada 4 hores. Jo, de veritat, crec que es queda cura aquest tant per cent. Jo crec que el 100%, i ara ja ho diré en primera persona, no ens la canviem cada 4 hores. Si no, seria desastrós a nivell de sostenibilitat. Però molt desastrós. Per això cobra especial importància el tema de les que són rentables, però aquí no val qualsevol. S'ha de buscar bé, mirar que tinguin el segell europeu d'acceptació i busqueu sobretot les que admeten un major nombre de rentats i que el seu equivalent de filtratge sigui o proper o el mateix o similar a una FFP2. Perquè llavors, amb una mascareta a l'any en tenim prou. L'hem de rentar cada dia, això sí. O cada setmana, si voleu. Però, perquè dic depenent de les hores d'ús, evidentment, eh? Evident, si tu l'agafes per sortir a comprar i tornes i estàs mitja hora, una hora al carrer, home, no cal que te la rentis, aquella mascareta. Però clar, si estàs tot el dia 12 hores amb la mascareta, doncs, home, potser sí. Llavors, potser és bona idea comprar-te'n 5 i el cap de setmana fas neteja de les 5, cada dia te'n poses una de diferent i ja ho tens. Però estem parlant de 5 mascaretes en un any. Si tu treballes 12 hores i cada 4 te l'has de canviar, doncs en gastes 3 cada dia, si seguissis les normes. I això seria, vaja, insostenible, per dir-ho d'aquesta manera. Insostenible, pel tema de la sostenibilitat del planeta. En fi, amb notícies ja més directament relacionades amb el dia a dia del coronavirus a les nostres comarques, fins a 36 dels 88 interns del mòdul 4 del centre penitenciari de Ponent han donat positiu per coronavirus. El Departament de Justícia ha confirmat que en les darreres hores es van detectar 3 casos de Covid-19 entre els presos d'aquest mòdul i aquest passat dilluns, ahir, es van fer tests ràpids a la resta d'interns del mòdul 4. Els resultats confirmen que 33 interns més han donat positiu, mentre que els 52 restants han donat negatiu. Davant d'aquesta situació, s'ha aïllat el mòdul i s'han separat les persones contagiades de les que han donat negatiu. Pel que fa als treballadors del centre, actualment hi ha 14 funcionaris que han donat positiu de Covid-19 en els darrers dies i que estan aïllats també a casa. La transmissió per infectats de Covid-19, ja sabeu, la velocitat de reproducció, que sempre diem que és essencial que baixi del 1, perquè si no vol dir que segueix la tendència a l'alça, doncs a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran s'ha convertit en la primera zona catalana on la transmissió del virus per infectat ha baixat de l'1, mentre que la zona de Lleida també ha baixat i ja és del 1,07. Això són signes molt bons, molt positius i molt esperançadors. En cap cas serveixen per baixar la guàrdia, ni molt menys, perquè aconseguir no m'ha aconseguit res de res. De fet, hores d'ara, el risc de rebrot a la plana de Lleida és de 600 punts i aquesta velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,07. Això vol dir que de cada 100 infectats ho infecten a 107. Encara és a l'alça, però molt minç. Per tant, és una bona notícia, però no m'ha aconseguit res de res de res. Tenim 102 pacients ingressats actualment, 28 a la UCI, 16.700 casos positius confirmats des de l'inici i 339 defuncions a la plana de Lleida. Per tant, de baixar la guàrdia, res de res. A l'Alt Pirineu i Aran, l'índex de rebrot està als 400 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,86. És molt bona notícia, però no m'ha aconseguit res tampoc. 20 pacients ingressats, un a la UCI, 1.843 positius acumulats i 43 defuncions. Per tant, res de baixar la guàrdia. A nivell de Catalunya, la velocitat de rebrot és de la velocitat de la malaltia de reproducció és de 1,12, el índex de rebrot és de 835 i ull, perquè hem arribat a 14.140 persones que han perdut la vida a Catalunya a causa de la Covid-19 des del seu inici. És una xifra altíssima. Fem una pausa i de seguida marxem cap a Q2 Consultors.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Cada dimarts marxem cap a Q2 Consultors perquè ens posin al dia, perquè la veritat és que si hi ha de per si doncs, tot el tema burocràtic, laboral, econòmic, tema d'advocats, de lleis, doncs és una cosa que el ciutadà que no estem per aquest tema doncs ens costa, a vegades, entendre. És un món viu, també. Quan dic viu, vull dir que van havent canvis i van havent evolucions i van havent actualitzacions, i per això doncs nosaltres cada dimarts toquem aquest tema des de Q2 Consultors, que per cert a Lleida estan al passeig de Ronda número 57, que els trobes a internet a www.q2-consultors.com, però que tal com estan les coses avui en dia, de veritat, fes anar el telèfon perquè t'atendran de manera impecable. És, a més, és fàcil de recordar: 973-28-28-18, 973-28-28-18. tu comença per telèfon i si has d'acabar anant, doncs ja com parles amb la teva assessora, el teu assessor, ja t'ho diran, eh? Però comença pel telèfon, 973-28-28-18, són Q2 Consultors. Avui, com més o menys, més o menys, perquè no ho tenim planificat així, però un cop al mes, més o menys, ens acompanya la llicenciada en Ciències del Treball i que porta tot el departament de laboral a Q2 Consultors, la Mireia Planes. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No ho tenim planejat així, però cada mes passa alguna cosa o altra. I, per tant,
sí,
cada mes hem de parlar amb la Mireia. Escolta una cosa, perquè això és relativament recent i em va perfecte poder parlar amb tu avui perquè té a veure amb el teu departament, crec, el tema dels autònoms. Perquè vaig començar a llegir històries per les xarxes socials que si ho pujaven, que si ho baixaven, que s'incrementaven, que si no... Escolta, què ha passat amb els autònoms?
Sí, doncs amb els autònoms el que ha passat és que l'any 2018, amb un real decret del govern espanyol, va aprovar l'augment de la quota dels autònoms, però que és perquè, com que abans no tenien cobert el tema del cessament d'activitat, per tant, el que entenem com cobrar l'atur, es va aprovar amb aquest real decret de que a partir del gener del 2019 doncs, tots els autònoms cotitzarien pel tema de l'atur. ¿Vale? Però si mai te trobes en una situació que has de complir 60 milions de requisits, com us podeu imaginar... Sí. Puguis cobrar-ho. Vale, doncs què passa? Que això volia dir que els autònoms del que paguen és un 30% de la seva base de cotització i d'aquí te surt la quota a pagar. Vale, doncs posant aquest cessament d'activitat és un 30,30. Què passa? Que aquest 30%, o sigui, el 0,30% que faltava, no ho van aplicar en el seu moment. I ara doncs, han tingut la idea de que en aquest moment tan complicat que es troba tot el territori espanyol perquè tothom està tancat, mig confinat o perlimitat o el que sigui, doncs el dia 29 d'octubre, és a dir, el dia abans de cobrar les quotes, vam publicar a través de les xarxes socials, Twitter, Instagram i Facebook, que aquest 0,3% que havia quedat pendent d'aplicació i que s'havia aprovat el 2018, quedaria d'aplicació a partir de la quota de l'octubre del 2020.
O sigui, la de l'endemà, vaja.
La de l'endemà, clar, perquè com que cobren l'últim dia laborable, el dia 30, van girar el rebut, amb la sorpresa de que tots els autònoms es van trobar que com a mínim els havien pujat 3 euros pels que paguen la cotització mínima i fins a 12 euros els que paguen la cotització màxima.
Bueno, això, tornem al de sempre, és aquella sensació d'improvisació, perquè sí que és veritat que és una cosa que havien aprovat el 2019, però que... t'ho diguin el dia abans que ho faran, doncs què vols que et digui? Si estem en pandèmia i tota aquesta història, la gent ja se n'havia oblidat. Què s'ha de fer? Sí, sí, cap problema, però escolta, avisa, no sé, un mes abans. No passa res, però xarxes socials el dia 29 i el dia 30 t'ho carrego, doncs vaja, no ho sé, és aquella sensació que diem sempre d'improvisació. Sí. Això serà a partir d'ara, o sigui, ara ja ha sigut octubre i a partir d'ara ja és així, ja regirà sempre així.
Sí, sí, correcte. Es podien haver esperat, per exemple, el gener i fer un comunicat i aplicar-ho a partir del gener, però pel que es veu suposo que per la situació necessiten els diners,
sí, sí,
perquè són poquet, 3 euros, però, clar, 3 euros per cada autònom, al final doncs, és una bona entrada de diners per ells.
Clar, clar, clar. Doncs amb això, de totes maneres, els autònoms, des del 2019, em deies, tenien cobert, amb tots els requisits, el tema de l'atur.
Sí, 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 hi ha un període de carència, perquè abans només s'adheria qui volia, no era obligatori. Llavors pagaven segons l'activitat que tenien, s'aplicava com un tant per cent i l'havien de pagar a part. Però van dir que ho posaven per tothom, i és el que es diu cessament d'activitat i contingències professionals, que si un es posa malalt o es fa mal a la feina, si abans no ho tenies contractat no et quedava cobert.
Clar.
En canvi ara també te queda cobert, l'autònom ja no necessita dir què li ha passat a casa o que és una malaltia comú. Si té un accident laboral, per exemple, en itinere, quan va a la feina o qualsevol cosa, li quedaria cobert amb aquest tant per cent.
Molt bé. Si voleu ampliar tot aquest tema d'informació, a Q2 Consultors estaran encantats d'informar-te, 973-28-28-18. Parla amb la Mireia Planes o amb qualsevol persona del seu departament i t'explicarà tots aquests canvis i aquestes actualitzacions. Per cert, Mireia, ja que et tinc aquí en línia, et volia preguntar, jo això sí que ja comença a ser el dia de la marmota, em perdó, però el tema dels ERTOs, és a dir, han marxat, no han marxat, s'han modificat amb el tancament fa 2 setmanes de l'hostaleria, com està el tema?
Bueno, van aprovar, com ja sabeu, in extremis, perquè els ERTOs s'acabaven el 30 de setembre.
Sí.
Llavors, el 29 de setembre van aprovar aquest Real Decret, on ja han exposat tots els tipus de tipologies d'ERTOs que es puguin donar. M'imagino que hi ha previsió de l'hivern que ens espera i no haver d'estar cada vegada aprovant i desaprovant. Llavors, els ERTOs, que els de força major que en teníem, que s'hagin vist que, per exemple, no directament, però indirectament, tornen a estar afectats, aquests, si tu l'expedient a la Generalitat no l'has tancat, és a dir, no l'has donat de baixa, pots tornar a posar els treballadors, però ja no hi ha exoneració de quotes. La Seguretat Social s'ha de pagar al 100%.
Ah, caram.
I l'atur ja els comença a córrer, els treballadors. Fins ara havíem dit que l'atur quedava congelat i no obries la bossa. Ara ja l'has obert. I després, doncs, hi ha els ERTOs de limitacions, que és, per exemple, en el cas ara dels restaurants, no?, que estan limitats de que no poden fer ni terrasses ni interior, però sí poden fer menjar per emportar, o els ERTOs de suspensió, com seria, doncs, tots els equipaments esportius, que ara amb aquest, la resolució que va treure la Generalitat el dia 29 d'octubre, doncs van aprovar, per exemple, que els gimnasos o centres comercials havíem de tancar. Aquestes són les de suspensió.
Val.
Llavors, aquests ERTOs de limitació i suspensió sí que es poden exonerar les quotes, no paguen Seguretat Social dels treballadors que es vegin afectats, però sí que els hi torna a córrer l'atur, tal com havíem dit, i ja està. Llavors poden durant l'època que duri. Que la Generalitat veu que d'aquí, bueno, 13 dies, em penso que és el 13 de novembre, 10 dies, que les mesures aquestes em pensaria que ho aixequen tots els ERTOs aixecats, que continuen 15 dies més, es poden prorrogar. Però amb aquesta peculiaritat, només que pots exonerar les quotes si compleixes un d'aquests requisits, per limitacions o per suspensió d'activitat, decretat, evidentment, pel govern.
Doncs això és a grans trets. Et torno a repetir, si tens dubtes sobre aquest tema, 973-28-28-18, truca a Q2 Consultors i allí t'informaran, perquè ells estan al dia. Els hi costa, perquè han d'estar constantment estudiant, llegint i actualitzant-se, però estan al dia. 973-28-28-18, allí trobaràs tota aquesta informació del teu cas, perquè al final tots són casos genèrics, però cadascú té la seva situació i és millor exposar-la i ja t'aconsellaran què pots o què no pots fer. Hem parlat amb la Mireia Planes, és llicenciada en Ciències del Treball, està al Departament de Laboral de Q2 Consultors. Mireia, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs apa, que fem una pausa i ja fem memòria. Avui viatgem cap a l'any 1995.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El Forn de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
¿Avalaste a terceros y ahora te reclaman a ti? No te preocupes, tenemos la solución. En Plataforma Segunda Oportunidad somos especialistas en cancelar esta clase de deudas. Contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto,
con
puerto,
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa, aquí en COPE con Eddie Frages.
Historia natural con la Vuelta Ciclista a España.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
13 al día. La gran cita con la información
de las noches de 13.
El análisis minucioso
de las claves del día.
El periodismo más comprometido con la sociedad,
con el medio ambiente,
con la ciencia,
con la gastronomía,
con la música y con el mejor entretenimiento
para toda la familia.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps que el primer dimarts de cada mes seguirem fent el nostre exercici. Mira, ara més que mai, ja, amb els gimnasos tancats, doncs nosaltres et proposem exercitar la memòria. Això sí, la memòria. Potser no cal que et posis el xandall, però sí que està bé que puguis ara seure't un moment, estar tranquil·la, estar tranquil, i recordar, que ja ens han explicat que això és molt bo també per la, pel nostre cap, eh? Sempre tot això ho fem de manera guiada magistralment per la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
És tan bonic que és recordar també, eh?
Sí, a més en aquestes situacions sí. Que estem tenint ara, en aquests moments, recordar com vivíem l'any 95, de dir, pues, que din, quina diferència,
què fèiem,
no?
Eh? Sí, déu-n'hi-do, eh? La veritat és que la diferència és molt més gran del que haguéssim pogut pensar segons la evolució. Estem tirant enrere 25 anys i ens anarem al mes de novembre de l'any 1995, on, per exemple, una cosa que no hi havia, almenys aquí a Espanya, era el Black Friday. No hi havia el Black Friday.
No, Black Friday no hi era. Eh? I tampoc tenies que demanar cita prèvia per no
tampoc.
Ser mentir.
Tampoc, tens tota la raó.
Tampoc. I, per tant, el dia 1 de novembre del 95, la diada de Tots Sants, pues, es va desenvolupar normalment, milers de persones als cementiris, com sempre, vull dir, va ser una diada de Tots Sants habitual i com sempre, tradicional, sí. Que no ha pogut ser aquest any per les circumstàncies
especials. Sí. Què m'expliques, Mari Carmen? Doncs
pues, hi va haver un aconteixement a primers de novembre del 95 que el foc va destruir tapisseries Arbonès. Però va ser molt cridaire, mos en vam enterar tota la ciutat, perquè una immensa columna de fum va cobrir tot Lleida. Un curtcircuit podria ser, deien, la causa del foc, que es va produir quan els treballadors estaven sortosament dinant i no hi va haver víctimes. Uh-huh. El ministre Josep Borrell va confirmar els estudis sobre el trasbassament del Pallaresa i va justificar el fet en que l'obligació dels tècnics era valorar totes les possibilitats. Paeria i Bisbat van firmar un conveni per realitzar un estudi sobre recuperació de l'Acadèmia Mariana. Mm. Allí se va ficar doncs, la primera signatura per poder fer la gran restauració d'aquest edifici emblemàtic de la nostra ciutat.
Per cert, una restauració, Mari Carmen, tu te'n recordaràs millor que jo, que va començar l'any 2003.
Sí, allí es va començar, però es va signar, va signar el conveni el 1995.
Però vull dir que jo recordo quan van començar la restauració, uh-huh. I estem parlant de fa 17 anys, ja sense voler.
Sí, no, ara ho tenim i és una cosa meravellosa.
Sí.
Gràcies a algunes persones que s'hi van posar de cap i peus, com en mossèn Gené,
sí,
el primer.
Sí, ho recordo.
I també recordem a monsenyor Ciuraneta.
A més, recordo mossèn Gené un dia que ens va fer, jo hi era, una visita guiada, explicant com era i com acabaria sent. Sí. I no sé si va superar les expectatives, però va quedar magnífica. Jo crec que és una de les grans obres de Lleida i que potser està més desconeguda per la població en general.
Efectivament, i això és una pena. Nosaltres hauríem de dir, vinga, aneu a veure l'acadèmia, aneu als actes de l'acadèmia, que us agradarà moltíssim, i a la vostra patrona.
I tant. Què més, Mari Carmen?
Continuem. La paeria volia instal·lar 20 rulots a les famílies, volia posar-les a viure en 20 rulots a les famílies gitanes que estaven vivint en aquests moments a l'Avinguda Tarradellas per poder finalitzar les obres de la canalització. Uh-huh. L'oposició solament ho acceptaria si fos de manera provisional. El col·lectiu es va trobar que no hi havia suficients rulots i per tant el pla per dotar d'un habitatge per a aquestes famílies va ser el primer contratemps d'aquest projecte. I anem a la crònica internacional perquè va morir el primer ministre d'Israel i Premi Nobel de la Pau, Isaac Rabin. El poder polític mundial va viatjar a Jerusalem per assistir als seus funerals. La canonja de la Seu Vella va deixar enrere la seva vida eclesiàstica. El 12 de novembre de l'any 95, el bisbe de Lleida, en aquells moments Ramon Mallacall, i el conseller de Cultura, Joan Guitart, van signar el document de cessió de la Casa d'Exercicis de la Seu Vella, que passaria a dependre de la Generalitat, a canvi de 75 milions de pessetes. Passaria a ser una zona de serveis del monument. La futura Casa d'Exercicis es construiria, es va dir, al costat del convent de les Carmelites a la Caparrella, en un parell d'anys. La Seu Vella passaria a ser patrimoni de la Generalitat des d'aquell moment. També la Paeria volia recuperar el Castell dels Templers amb finalitats culturals. Les entitats s'integrarien de nou en el pla informatiu. I el Mercadet de la Mariola es va traslladar al Camp d'Esports. I les Firetes, en aquell moment, les Firetes, l'any 96, estava previst, l'any següent, que s'ubicarien als Camps Elisis. Per tant, al posar el Mercadet allí a de la Mariola al Camp d'Esports, van traslladar les Firetes al Camps Elisis. Això va ser l'any 95. I el diumenge 19 de novembre es van celebrar, aquesta és la notícia important del mes de novembre, les eleccions autonòmiques. Més de 5 milions de catalans van exercir el dret a vot per primera vegada a Espanya i es va assajar el vot electrònic. Per primera vegada a Espanya es va assajar el vot electrònic. El titular de premsa del dia 20, el dia següent a les eleccions, a les votacions, era aquest: Pujol afluixa. En grans caràcters, eh? Convergència i Unió va perdre la majoria absoluta, però va guanyar per cinquena vegada consecutiva.
Déu-n'hi-do,
eh? El Partit Popular i Esquerra Republicana van aconseguir treure dos escons als majoritaris. Jordi Pujol, al fer la seva primera valoració dels resultats, va dir: he rebut una lliçó d'humilitat democràtica. Aquestes van ser les primeres declaracions de Jordi Pujol.
Ara estava mirant i Jordi Pujol va ser president de la Generalitat des del 8 de maig del 1980 fins al 20 de desembre del 2003.
Efectivament.
És una barbaritat, es miri com es miri. Són 23 anys.
23 anys, efectivament.
És una barbaritat.
Sí. I ara anem a un altre tema. Deixem les eleccions i, bueno, van guanyar de nou una altra vegada, va guanyar Jordi Pujol, però ja...
Jo dic que és una barbaritat que repeteixi la mateixa persona. És a dir, si el mateix partit segueix guanyant, cap problema. Però la persona, jo crec que això ja s'hauria de limitar. Però fixa't, Mari Carmen, any 2020 i segueix sense estar limitat. Això tothom ho diu, però no es fa mai, eh?
I durant molts anys se va votar més que real a la persona.
Sí. Però vaja, vull dir que en 8 anys es poden fer moltes coses, eh? Si no, jo crec que t'hi acostumes. En fi, però això ja és una altra història.
Exactament. Hem d'anar avançant amb tots els trens.
Sí.
Bé, doncs canviem de tema. Osca i Lleida es van unir en aquests moments per desmantellar una xarxa d'intermediaris magrebís que es dedicaven a introduir treballadors estrangers sense permís de residència a una empresa de les dues províncies. Els col·locaven en explotacions agrícoles, agroalimentàries, establiments d'hostaleria... Es van fer molts controls de trànsit per erradicar els trasllats. I ara acabem amb una notícia que el Ricard també se'n riurà una miqueteta.
A veure, va, sí, acabem bé.
El Pla de Recs va ajornar fins al 2005 al canal Segarra-Garrigues. 10 anys més.
És que...
El document del Ministeri d'Agricultura ho va justificar per raons pressupostàries.
Sí, claro.
Déu-n'hi-do els anys que fa que estàvem parlant, eh? Des de quants anys estàvem parlant de que el canal Segarra-Garrigues, que s'hi havia de fer, que s'hi feia...
Si amunteguéssim, Mari Carmen, totes les planes de premsa que parlaven del tema amb tots els anys... En sortiria una muntanya, eh? És una muntanya, en fi.
Un llibre d'aquells de totxo, no?
Ho van justificar l'injustificable, però és igual, 10 anys més, el més fixat, és que no és que ho aplacem un any o dos, que ja seria dolent, no, 10 anys, escolta, 10 ja
anys,
de cop.
10 anys de cop.
I així ja ens ho traiem de sobre, en fi. En fi, hem recordat el mes de novembre de l'any 1995, fa 25 anys ho hem fet amb Mari Carmen Salvador, a qui m'alegro moltíssim d'escoltar una vegada més aquí a Cope Lleida. Mari Carmen, cuida't força, una abraçada.
Gràcies, una abraçada per tothom i cuideu-vos molt, salut.
Ens plantem a la una, senyals horàries, i després gastronomia i la tertúlia dels polítics a dos quarts.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas siguen imponiendo restricciones ante la falta de medidas conjuntas del gobierno. Sánchez descarta un confinamiento domiciliario como el que tienen ya en Francia y asegura que hay que esperar. En Castilla y León han entendido que se espera es abono para la expansión del virus y han anunciado el cierre de la hostelería y los centros comerciales a partir de este mismo viernes. Además, la Comunidad Valenciana acaba de anunciar que prorrogan el confinamiento perimetral que terminaba el viernes. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A una falta de datos concluyentes de las medidas ya tomadas, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, acaba de anunciar que amplía el cierre perimetral de todo el territorio valenciano una semana más de lo previsto. El primer plazo marcado vencía dentro de 3 días y se extiende ahora hasta el próximo viernes 13 de noviembre.
A que continuemos perimetrados como mínimo una semana más, porque en estos momentos es una medida que no afecta excesivamente a la economía.
Además, Puig ha informado que no se estudiará una medida de posible confinamiento domiciliario hasta el próximo 9 de diciembre.
En Navarra, los bares y restaurantes van a seguir cerrados 15 días más. Es la decisión del gobierno foral para un sector que lleva con las persianas bajadas en Navarra desde el 22 de octubre. La medida terminaba este miércoles, mañana miércoles, pero la prorrogan, ya decimos, medio mes más. La sangría económica para la hostelería y el comercio es incalculable. Y eso está provocando situaciones límite. El Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de 430 euros para los parados que agotaron sus prestaciones, Ricardo Rodríguez.
Sí, la prestación extraordinaria asciende ya a 430 euros mensuales y va dirigida a quienes se encuentran sin trabajo desde el estallido de la pandemia y ya han agotado su prestación del paro. Esas personas no están recibiendo ningún ingreso, pero tampoco pueden acceder al ingreso mínimo vital porque durante enero y febrero sí cobraron el desempleo. Se calcula que podrán acogerse unas 550.000 personas. Es la prueba evidente de que en el seno del gobierno se atisba un panorama sombrío para contener la sangría económica. En esta ocasión ha ganado la batalla los partidarios de nuevas subvenciones frente a quienes se vienen resistiendo a más gasto.
Y te cuento también que la Fiscalía General del Estado ha enviado unas nuevas diligencias de investigación sobre el rey emérito al Tribunal Supremo por el presunto uso de unas tarjetas opacas tras su abdicación. Hasta ahora esas pesquisas estaban en manos de Anticorrupción. La fiscal general Dolores Delgado también ha pedido que se investigue la filtración de estas diligencias a un medio de comunicación. El Real Madrid juega una final contra el Inter, José Luis Corrochano.
Es la tercera jornada de la fase de grupos y el Real Madrid-Inter se convierte en una final. El equipo español solo tiene un punto después de 2 partidos disputados. Está necesitado de victorias. El partido es a las 9 y a las 7:05, Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid. Y mañana, Barcelona y Sevilla. El Barça recibe al Dinamo de Kiev, que está pendiente del resultado de los PCR. Barcelona, Víctor Navarro.
A las 10 de la mañana han pasado los test en el hotel donde se alojan. Si uno de los 13 jugadores del primer equipo del Dinamo da positivo, el partido se aplazará. Conoceremos los resultados esta tarde, antes del entrenamiento y de la rueda de prensa de Luchescu, convocada a las 6:30. La expedición está haciendo un tour por Barcelona y a la vez, justo ahora, está Koeman compareciendo ante los medios de comunicación. Antes lo ha hecho Pedri, que ha asegurado que no esperaba ser titular tan rápido. Por cierto, en el Barça esperan saber si Ter Stegen podrá entrar en la convocatoria.
Tenemos tiempo de juego a las 6:30 de la tarde y en el Atlético de Madrid es oficial con Doppia Fitch. Por 3 temporadas y media procede del Valencia. Y en unos minutos, etapa de la Vuelta a España es la contrarreloj Muros Mirador de Ézaro. Cuéntanos, Quique Iglesias.
Desde las 13:47 sale el primer corredor, luce el sol aquí en la costa gallega, viento de cara para todos los corredores. Vamos a ver si Carapaz puede aguantar, pero me temo que Roglic se va a vestir hoy de rojo. Enric Mas puede acceder hoy, aunque sea de manera provisional, al podio. Tiene en la tercera plaza a 1:18.
El final de etapa lo cuenta la cadena COPE a partir de las 4 en las COPE más, cope.es y aplicaciones de dispositivos móviles.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la carta que ha enviado el imán de Nimes al ministro del Interior francés. en la que plantea de forma dramática la encrucijada en la que se encuentra el Islam en Francia.
Pues sí, el imán Ozin Druiche reconoce que se siente personalmente herido por las famosas caricaturas de Charlie Hebdo, pero está convencido de que la libertad de expresión es un elemento esencial e indispensable para la paz y la cohesión social. La pregunta fundamental es qué Islam quieren practicar y vivir los musulmanes en Francia. A su juicio, la elección clara por un Islam humano y republicano que luche contra toda forma de extremismo es la que puede resolver de manera definitiva la peligrosa problemática en la que está envuelto el Islam hoy en Francia. Por eso considera que ha llegado el momento de que las autoridades públicas y los representantes oficiales del Islam asuman este tema potencialmente explosivo. Esta carta la vamos a contar extensamente al comienzo del Espejo en media horita.
Luis, acaba de empezar mediodía y te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo des de Cope Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, o a través d'internet ens pots escoltar des de qualsevol lloc del món, només cal que vagis a cope.es. Te'n vas a l'emissió en directe i allí tries l'emissora de Lleida, o des de l'aplicació. Et pots descarregar de manera gratuïta el teu telèfon mòbil. Què tal, com estàs? Dimarts, 3 de novembre, la 1:06, per sobre de 17 graus a la ciutat de Lleida, temps ennuvolat i ascens de les temperatures mínimes, per tant no s'esperen glaçades, de moment no, ni molt menys. Ahir es van assolir els 25 graus de màxima. És la vuitena vegada, la novena vegada en 81 anys que això passa un mes de novembre. Curiosament, de moment les temperatures ens diuen que estan sobre la mitja o lleugerament per sobre aquestes properes setmanes de novembre, però ja saps que el temps canvia molt ràpid. Nosaltres ara farem una pausa, de seguida obrim l'espai gastronòmic amb el Felip Urbano i a partir de 2:15 tenim la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ens pots enviar un missatge? El nostre WhatsApp és el 664-526-180.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Bienvenido al Black Noviembre de MediaMarkt. Un mes de super ofertas. 15% de descuento en una selección de gran electrodoméstico y 3x2 en pequeño electrodoméstico. Hasta el martes. Todo esto y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Lee.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las 3 pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tenim en marxa l'espai de gastronomia. Ja saps que tots els dimarts, a partir de la una fins a dos quarts de dues, amb el nostre sommelier particular, parlem de gastronomia. Mira, la pandèmia ens ha obligat a redefinir un pelet aquest espai, ja cada setmana t'ho explico. Ara ens dediquem a conèixer persones, conèixer històries, conèixer experiències. Abans et podia dir de les nostres contrades, ara ja et dic a nivell internacional, perquè ja hem estat a Brasil, hem estat a Kuwait l'altre dia i segurament seguirem marxant, eh? Però és igual, les coses bones de vegades estan molt a prop. I jo crec que avui és el cas d'aquesta iniciativa que et presentarem i de la persona que coneixeràs. Abans de tot, com sempre, Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
És el nostre sommelier, ja saps que a més està estudiant per ser sake sommelier, que del sake no en deixarem, no hem deixat de parlar, eh? Vull dir que en tornarem a parlar, Felip?
Sí, no passa res, de cara a desembre segurament portarem un altre convidat, que també és un sake sommelier, que està a País Basc, i bueno, pues, que ens expliqui una miqueta també pues, com va introduir tot això, i bueno, aquest món que per mi és fantàstic.
Saps que em vaig quedar ja amb ganes de provar, però de manera bona, el sake. O sigui, jo recordo fa molts anys allò típic, que em van donar allò del lagarto aquell i tota aquella història, i vaig dir, ui, això no és per mi massa fort. Però clar, després d'escoltar el senyor de les...
Antonio.
Sí, ho anava a dir en japonès, però no em sortirà.
Cura.
Això, de la cura, que és el celler de sake. I després d'escoltar també el teu mestre de l'escola de sake sommelier, doncs home, la veritat és que m'han crescut molt les ganes de dir, bueno, ho vull tornar a provar, però provar-ho de veritat. O sigui que quan ens deixin veure'ns, Felip, ho farem,
sí,
això.
Sí, no, veure si això s'espatlla una miqueta, espero sí. Que sí. No, serem optimistes.
A Lleida anem bé, escolta. Bueno, anem millor que els demés, per tant, ho haurem de dir també.
No, però sí. Això jo crec que ja no és Lleida, no? Sinó que, sí, que les persones haurien de fer un plantejament diferent i veure si ens deixen. I si és possible, doncs, bueno, convidarem a l'Antonio Campins, de la curació de líquida, i farem allà, a l'emissora farem una cata dels seus saques.
Escolta, deixa'm, recorda'ns de manera ràpida i breu, perquè sé que ens ho has explicat segur, però jo ara mateix ja no recordo. Tu, en el món dels vins, com vas entrar? O sigui, et ve de família, bueno, t'agradava...
Sí, no, això és a casa meva des de sempre. Molt aviat pues, participava a Montseller, de Montilla, de Córdoba, de la deu Montilla Moriles, i mon pare també, fins als 18 anys, pues, treballava al camp també, i feien vi i feien oli. Llavors, clar, a casa meva, pues, l'oli d'oliva picual i el Moriles, o el fino, pues, això jo crec que ho porto a la sang, no?
Clar.
A l'ADN.
Llavors, clar,
pues, a partir d'aquí... Pues bueno, jo feia també tastos i anava a cates amb mon pare i, bueno, però jo me dedicava a una altra cosa. Jo havia treballat a Siemens tota la vida a Barcelona.
Sí, al món tecnològic, curiosament.
El que passa és que després, bueno, canvis que fa la vida, com ara mateix el que estem vivint ara mateix,
sí.
El tema de la pandèmia, i te dediques a lo que realment t'apassiona i lo deixes molt, no?, que és la sommelleria o la restauració, no?,
clar,
en aquest cas.
Per què dic tot això? Doncs perquè resulta que a Juneda han muntat ja fa dies, una associació que s'anomena Associació Tastavins, que, bueno, s'han ajuntat una sèrie de persones amb inquietuds al voltant del món del vi. I ara coneixerem el seu tresorer, que és el Xavier Navarro. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia, Felip.
I amb el Xavier ja veureu que també li preguntarem, escolta, si es dedica a aquest món... I com hi va entrar? Perquè el Felip ara ens explicava la seva història, però, que per cert, Felip, tu formes part d'aquesta associació, també?
Sí, però si jo amb ells lo vaig conèixer quan vaig arribar a Lleida, que ja vivia a Lleida, un dia, l'equipos també de trobar gent amb les mateixes inquietuds que jo tenia, va sortir, pues, hòstia, associació de Sabins Juneda, jo no sabia qui eren, eh? I vaig passar un mail amb la direcció de correu que ficava a internet, i ja, pues, nos vam conèixer, i a partir d'aquí, bueno, pues, fins al dia d'avui, que hem fet molta amistat, de molta, i jo sempre havia dit, no?, que vaig conèixer quatre xalats per partir un número, no?, del món del vi, sense ser professionals, que estaven molt hostia, y va a ser, bueno, increíble, ¿no? Aquesta, este descobrimiento, i a part, a Lleida, ¿no? A Juneda, llavors, hostia, és brutal, això.
Us dono una web, www.tastavinsjuneda.cat, que aquí els podeu trobar, tastavinsjuneda.cat, tot junt, és així de fàcil. Xavier, des de quan aquesta associació, des de quan la està creada?
Bueno, pues a finals del 2016 ens vam juntar un grup d'amics que ja ens coneixíem per tindre fills en comú, per ser amics de tota la vida, i teníem les mateixes inquietuds. Teníem inquietuds del món del vin, anàvem a tastos, anàvem a fires, a vegades anàvem a fires a l'altre punt de Catalunya, la gent mos deia, esteu una mica malalts, no? Vosaltres, bueno, clar, que mirem fan poques. I
clar.
Va haver un punt que vam reflexionar i vam dir, per què no portau ja tan sau a la gent de casa nostra? I tot va començar com un joc i, bueno, pues, tenim l'associació creada ja des de principis de 2017.
Ajà, o sigui que us vau començar a trobar i a tenir la inquietud d'escoltar a veure què fem, podem dir que fa 4 anys, final de 2016, correcte. Uns 4 anys, ja. Sí. Molt bé. I quanta gent sou al Tastavins de Juneda?
Al Tastavins de Juneda som 9 persones que som les que portem tot el tema i en total tenim 97 o 98 socis.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, anava a preguntar, clar, vosaltres el que heu fet ara és dedicar-vos a organitzar activitats al voltant del vi. Sempre coneixem els tastos, no? Potser com a cosa més popular, però suposo que no és l'única activitat.
No, també hem fet algun sopar maridatge amb algun restaurant de la comarca, perquè nosaltres el que intentem és producte de proximitat. Pensem que si tenim bon producte a la comarca, després passem a l'ABO i després de l'ABO pues, tot Catalunya. Mm. I bueno, hem fet maridatges de sopar, hem fet maridatges amb xocolata. Per Sant Jordi fèiem un tas especial per dones, ja que era Sant Jordi, i, per exemple, una de les vegades va ser un dels tastos més aclamats, que va ser maridatge de vins amb xocolates.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, Xavier, vosaltres, clar, us dediqueu a organitzar totes aquestes activitats al món del vi. Et volia preguntar, qualsevol persona pot ser soci o requereix tenir uns coneixements previs? O simplement només tenir ganes de conèixer més aquest món?
Correcte, només tenir ganes de conèixer aquest món. Vam, clar, quan ho vam crear, doncs vam pensar que serem 15, 20, 25, se'ns va anar una mica de les mans, perquè et dic que estem quasi al voltant dels socis, i vam decidir tancar a 100 socis.
Ah, val.
Llavors quan vulgui entrar algú, si no es dona de baixa, per què? Perquè vam decidir tancar, perquè els tastos normalment són d'unes 50 persones. Ni fem un a l'any, o més ben dit, fèiem un a l'any o dos de 100 persones. Però clar, si els fas de 50 persones i te quedes 50 fora i la setmana següent clar. El mateix, doncs vam decidir acotar una miqueteta, perquè és una associació sense ànim de lucre. Nosaltres no volem créixer per guanyar diners ni res, sinó per donar a conèixer el producte i ser una colla d'amics i passar-nos-ho bé. Llavors, si ja comences a tindre riff i raff de ah, si jo no hi he entrat en aquest tas i el pròxim tampoc, vam clar, decidir clar, ser clar. Menys, però ben units.
Clar. Xavier, tu et dediques al món del vi, al teu món laboral?
No.
No.
Ningú de l'associació, ningú. Doncs que la portem. No hi ha ningú que sigui professional del món del vi.
Curiós.
Hi ha de tot, hi ha constructors, hi ha ferrador de cavall, hi ha un enginyer, hi ha un banquer, hi ha algun funcionari, i ningú. Senzillament som amics, que ens agrada el món del vi, i ens ho mirem des del punt de vista del consumidor, no des del professional. Vam incloure el Felip, que, com molt bé has dit abans, ara està amb nosaltres, pues, perquè també volíem tindre una referència d'algú que fos professional dins d'aquest món del vi.
Clar.
I vam conèixer el Felip quan treballava aquí a Lleida. I, bueno, des de llavors que estem junts, molt contents, i molta amistat tenim amb ell.
Una de les dates, suposo que teniu ben marcades a l'associació, és el passat 29 de juny del 2019, no d'aquest 2020, perquè aquest també està sempre oblidant, no, del 2019, en el que vau fer la fira Tastavins de Juneda. Això ja és, escolta, ja exposar-se a tothom, fer-se gran, eh?
Sí, la veritat és que amb el Jaume, el president, que vam ser els dos que vam començar a iniciar la inquietud, anàvem junts als tastos, llavors resulta que vaig trobar els altres amics i ho vam fer créixer, sempre havíem dit que era un projecte mínim a 5 anys. que anàvem a les fires i ajudem perquè no fem una fira. No sóc cap fira, hem de fer alguna cosa. I moltes vegades ens paràvem i ens miràvem l'un a l'altre i dèiem, hosti, però és que tu i jo no som ningú dins del món del vi, com hem de muntar una fira? Doncs pues van a créixer en l'associació i aquesta aspiració de a 5 anys, pues, si es va fer els estatuts a principis del 2017, el 19 ja vam fer la fira.
Dos anys
i vam superar les nostres expectatives. Tot això molt gràcies als cellers, que des d'aquí dono les gràcies tant a l'ABO Costes del Segre com tots els cellers de l'ABO que coneixem i molts altres cellers de les DOs de Catalunya, que sempre ens han obert les portes. És una cosa molt curiosa, perquè moltes vegades sembla que hi hagi com no ens ensenyaran això, no ens ho explicaran, i realment dins del món del vi he descobert que hi ha molta gent que entre ells, a més, a comptes de ser competència, s'ajuden entre ells. Perquè parles amb un celler i dius, sí, però això m'ho va explicar l'altre celler, i te dones compte que és una gran família. I gràcies a tot això, de que ens rebessin amb els braços oberts tots els cellers, vam començar a posar als celleristes més propers a nosaltres la nostra inquietud de fer aquesta fira. La nostra sorpresa va ser que va ser abismal la resposta que vam tindre. A mi apunta'm, a mi el que necessiti, si necessites botes per la decoració, i vam dir, hosti, que se'ns va de les mans. Total, vam agafar el toro de les banyes, com se diu, no? I vam dir, pues aquest any la fem. I molt contents, molt contents de la fira. Però, bueno, el que has dit, aquest any per oblidar, l'any que ve ja veurem.
Ja veurem, sí.
Ja nosaltres la intenció, quan aquest any vam veure que l'havíem de cancel·lar molt a pesa nostra, ja vam començar a pensar en la fira 2021.
Sí,
ja teníem alguns passos fets, algunes coses que teníem contractades pel 2020, vam dir, ho posposem a la data tal del 2021. Però vist lo vist, nosaltres, com que ho fem per passar-nos-ho bé, nosaltres i la gent que vingui, possiblement decidim que hem de mirar a veure com va aquest tema de la pandèmia.
No, evidentment. És que és difícil organitzar alguna cosa ara a mig termini o curt o mig termini. És molt difícil, eh? O sigui, la gent que organitzeu és complicadíssim perquè, evidentment, hi ha molts actors aquí. Has de contractar la gent d'agendes, però, clar, la situació al juny del 2021 doncs, és una incògnita total, no? El que volem tots és que estiguin molt millor, però això no se sap. Felip, estic llegint aquí el cartell de la fira, noms com el de la Gemma Plaza, la Sara Pérez o el Zoltán Nagy.
Sí, sí, sí.
El Zoltán ja el coneixem.
Sí, sí, i a la Gemma també.
I a la Gemma també, correcte.
Va estar també a l'espai gastronòmic. Bueno, en realitat, l'any passat va ser un dissabte, bueno, memorable, no, el següent, perquè a part de l'afluència de gent, que va ser molt xula, la gent va sortir molt contenta, els celleristes, que és el que també... això no només muntat de cara a la gent que ve a passar-s'ho bé, sinó també volíem que la gent que estava allà amb el seu stand, hosti, pues, que estigui bé, no? que surti allà, i van sortir tots supercontents, tothom ja volia, se va apuntar per aquest any, per desgràcia, el que diu Xavier, que no, per el que està passant, pues, se va haver de cancel·lar, però bueno, jo crec que si l'any que ve funciona i fem la segona, jo crec que serà un èxit també, i no és perquè som així, sinó que jo crec que vam fer un treball molt ben fet, estava molt ben organitzat. A part, Juneda se presta, el poble se presta a fer tot això, estava tothom volcat directament amb la fira, des de l'Ajuntament, l'alcalde, la policia, tots, i jo crec que va ser un espectacle, això.
Xavier, escolta, ens has dit que has estat, bueno, que esteu en contacte amb la DO, Costes del Segre, amb els diferents cellers de la demarcació. Escolta, et volia preguntar, mira, una persona que laboralment és aliena al món del vi, tot i que a través de l'associació hi esteu molt propers, com veus la DO Costes del Segre? És a dir, parlo de l'organització, creus que hi ha alguna cosa que podríem millorar?
Bueno, això potser serà una mica crític, és el meu punt de vista. Ja ho dic com a Javier, no com a associació d'Estavins.
No, correcte.
El tema és que és una DO molt gran i al ser tan gran de territori és molt diferent tota la DO.
Clar.
Llavors, el tema que tenen de les 7 subzones, jo crec que és una cosa que potser hauria d'estar més marcada, perquè no és el mateix un vi fet a les Garrigues que un vi fet a Tremp, no? O a Sort. Però bueno, és una DO amb molt potencial, és una DO que moltes vegades és desconeguda, i quan la gent a vegades han fet algun tast de dins d'aquí de la DO d'algun celler que potser no té tant nom, la gent se sorprèn i diu, hosti, això tenim a la DO Costes del Segre? O sí? Sí, senyors, tenim això a la DO Costes del Segre.
És que anava més per aquí, Xavier, pel tema de que el producte crec que el tenim, jo no coneixia res, però gràcies al Felip i a l'Espai de Gastronomia a poc a poc hem anat coneguent a molts cellers, grans i petits, però fins i tot a gent de fora de l'ADO, o crítics que et parlen de l'ADO Costes del Segre i diuen, no, escolta, si teniu uns productes magnífics allí, no? Dic, bueno, pues, i quin és el següent pas perquè sigui més coneguda o més valorada? Aquí anàvem, no? Potser el tema de la comunicació, el tema de fer-se visible, el tema d'organitzar històries. No sé si aquí ens falta una mica, perquè el tema del producte el tenim, que potser és el més complicat.
Sí, el producte hi és, i el que costa és donar-se a conèixer. A vegades també el que costa és que no ens ho creiem, perquè dius, ah, això ho tenim aquí, què ha de ser bo? Sempre vas a mirar més enllà, no? Llavors, la fira i l'associació, sobretot la fira, perquè l'associació hem fet tastos de cellers de tot Catalunya, però el que és la fira la vam encarar més a la DO Costes del Segre. Llavors, teníem, si no recordo malament, 21 cellers, dels quals 3 eren invitats de 3 DOs diferents, que eren cellers que nosaltres havíem fet tastos amb anterioritat a l'associació, però la resta de cellers, és a dir, que te'n vas amb 85% dels cellers, eren de la DO Costes del Segre. Clar. Nosaltres vam fer aquesta premissa, doncs perquè ja que la fem aquí, donem a conèixer el producte del territori.
Clar. Us torno a recordar la web, www.tastavinsjuneda.cat, tastavinsjuneda.cat. Per cert, heu organitzat alguna cosa de manera virtual o ho teniu en ment?
Bé, al principi de la pandèmia vam fer un dia un tast virtual a Montseller. Va participar gent, com és lògic, no tant com quan se fa presencial. I realment la gent ens va dir que vale, que molt bé, però que el que trobaven a faltar era el caliu que nosaltres generem.
Clar.
Perquè nosaltres ho organitzem com si fos, perquè m'entenguis, com una classe, tots mirant cap al ponent. Si estàs fent 5 vins, fiquem 5 copes, si són 6 vins, 6 copes,
fent el
tast amb un mantell, explicant les varietats de cada raïm que hi ha als vins, i després fem una part que és més amigable, fem el sopar. És un sopar fred, tots plantats, i aquesta cosa és una de les que possiblement després de la pandèmia ja no es deixin ni fer. Fem coques de recapte, embotits, tot producte d'aquí de proximitat de les Garrigues, i clar, la gent doncs, allí socialitzava molt bé, podia parlar tu a tu amb el celleriste, és que a mi m'agrada més això, l'aconsellava, i allí doncs, el celler doncs, feia una venda del seu producte que veiem tastat al tast.
És que és just, el caler humà és el que ara no ens deixen, no és que no ens deixin, és que la situació no ho permet, i és el que de vegades les noves tecnologies ens poden ajudar en segons què, però hi ha d'altres històries que són insubstituïbles, i aquesta és una, afortunadament, perquè si al final el caler humà el podem substituir per màquines, potser tindrem un problema, o sigui que afortunadament això no es pot substituir. Xavier Navarro, tresorer de l'Associació Tastavins. Us torno a recordar la web www.tastavinsjuneda.cat. Ho tenen limitat a 100 socis, i ara sou 100 i a llista d'espera o sou 90 i escaig?
Som 97 o 98. El que passa és que aquest any vam començar l'any cobrant la quota anual, que és molt bàsica, es cobra una vegada l'any. No hem pogut fer res. El que farem és fer l'entrega d'un regal als socis. I de cara a l'any que ve ens hem plantejat la Junta que de moment no cobrarem la quota. Yeah. Els que són socis se mantenen com a socis sense pagar la quota, i el dia que se pugui reemprendre l'activitat, doncs ja ho cobrarem. I llavors, sí, si hi ha algú interessat, que sé que hi ha gent perquè ens ho ha dit, doncs els 3-4 primers que es donguin d'alta doncs estaran amb nosaltres. Això no vol dir que tots continuen, perquè
la gent
s'arrofrede, pot donar-se de baixa. I bé, la veritat és que el que deia el Felip, que aquí a Juneda la gent se vol que molt a les activitats, l'Ajuntament és molt participativa, sempre ens ha ajudat a tots, i sempre ens ha dit que si hem de créixer, que si fa falta buscar un local més gran, que parlem amb l'Ajuntament i ens ho buscarà.
Doncs
per tant, no sé, si després d'aquesta pandèmia el caliu humà l'han trobat a faltar tant que en comptes de 600 en vez de 150, doncs ja mirarem de ficar un local o alguna cosa perquè tots ens puguem agermanar.
Clar que sí. Xavier Navarro, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Xavier, cuida't. Gràcies, una abraçada, feliç.
Doncs apa, que ja hem conegut l'associació Tastavins, estan a Juneda, i al Felipa també, allí ajudant. Felip, escolta, ganes, suposo, de la propera activitat?
Sí, home, pensa que... però això és perquè el que fem estimem el que fem, i és clar, una passió. Llavors, clar, el xulo d'això és que jo vaig trobar un grup de persones, de 8 persones, tots de les Garrigues, que estimen la seva terra, que estimen el món del vi de coses del Segre, de Lleida, és igual de la zona que sigo, ¿vale? I jo, clar, jo volia ser partícipe de tot això, perquè penses que és la manera més fàcil d'arribar a tothom quan veus que no hi ha cap interès de res, sinó només de portar el tema del món del vi a totes les cases. Llavors, hòstia, això és perfecte. La veritat que és disfrutar cada cop que se fa un tas, la gent disfruta moltíssim, ve gent de Tarragona a vegades també, imagina't, és molt xulo, molt xulo. La veritat que va ser un descobriment dels bons.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, evidentment. Felip Urbano, sommelier, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, cuida't.
A tu, Ricard, bona setmana, cuida't.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, Alcalá,
en algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
La Virgen no contrajo el pecado de Adán.
Un hombre adelantado a su tiempo...
¿Secundáis esta blasfemia?
Que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia.
Debemos ganar esta disputa.
En el aniversario de su fallecimiento, 13 recuerda la vida de Juan Duns Scotto.
¿Puede pasarle inadvertido a Dios el primer momento de la concepción?
Scotus. Scotto, el defensor de la Inmaculada. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Venga. Me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja directes cap a les 2 de la tarda, aquest dimarts 3 de novembre del 2020, en el que ja s'ha fet efectiu aquest canvi meteorològic. Ahir, 25 graus a la ciutat de Lleida, com ens deia l'Armando Álvarez. És un rècord que només ha passat 9 vegades en 81 anys a les Terres de Lleida, almenys des de que es té registre de les dades. I ens van dir que canviava, la cosa ja ha canviat, però sí que t'avanço que les temperatures mínimes pugen. Curiosament, les mínimes pugen, les màximes també baixen un pelet i de moment seguirem doncs, amb núvols, amb pluges. A veure què passa el cap de setmana. Nosaltres a la tertúlia dels polítics marxem directes cap a les 2 de la tarda i ben acompanyats, com sempre, des de Ciutadans. Està amb nosaltres la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Des del Comú de Lleida ens acompanya la Helena Ferre. Helena, què tal? Bon dia. Helena, tens el micro desconnectat? Aquí.
No.
Ara sí.
Sí, em sentiu?
Ara sí. Ara sí. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Escolta, per cert, la Helena, que em vaig quedar preocupat l'últim dia per cans que vas tenir tecnològic amb el tema de perdre l'agenda, contactes, etc. A veure, ara ho diem mig en broma, però mig en broma i mig no en broma, perquè avui en dia, i més ara amb la pandèmia, que ens hem bolcat a tot el món de les noves tecnologies i de fer-ho tot de manera virtual, escolta, perdre el calendari, contactes, etc., és una malifeta interessant, si no es té còpies. No sé com... Helena, no, es poden recuperar coses?
És una tragèdia, Ricard. O sigui, perdre l'agenda és ara mateix una tragèdia, perquè, clar, pensa que, a més... O sigui, mira, puc parlar també en nom de la Maria, perquè com que també és diputada... O sigui, hem de quadrar més dos tipus d'agendes, que són les comissions de la Diputació i les comissions de la Paeria. Els dos plens, les reunions telemàtiques d'una banda i de l'altra, les tertúlies també, que clar, si no les tenim també fixes a l'agenda... Pues de vegades no les tenim present, encara que com que la de la Copa sempre es queda dimarts, sí que ara ja per inèrcia ho saps, no? Però si tens una entrevista o el que sigui, també el calendari és el que te salve. I en aquest sentit ho vaig poder recuperar, però no saps a d'hores que vam estar l'assessor i jo mirant aquí què havia passat, i perquè clar, no, realment és tremendo. I aquestes coses també te n'adones que tens una dependència absoluta
sí.
De la teva feina amb això, total.
Sí. Sembla que la resta de companys estan tenint problemes per entrar, curiosament. Bueno, vosaltres heu pogut entrar bé i l'enllaç és el mateix que enviem a tots. Bueno, anem a veure si podem recuperar-los i a veure si podem tornar a entrar i accedir a la sala que tenim oberta. Si no, ho buscarem d'altres maneres. Mira, gràcies a les noves tecnologies ho podrem provar. Qui sí que ha excusat avui la seva presència és Marisa Xandri del Partit Popular. La resta, tant Carme Valls com Joan Ramon Castro com Ignasi Mor, esperem que es connectin. En fi, déu-n'hi-do quin cap de setmana. Ja venia escalfat pel tema de les restriccions que entraven en vigor a Catalunya, concretament a les 6 del matí del divendres va entrar en vigor el tema del confinament municipal. Evidentment la impossibilitat de fer trajectes a segones residències, crec que de caixó que no es podien organitzar festes, etc. Així tot, la Guàrdia Urbana reporta 89 sancions a gent que han enganxat intentant entrar o sortir de la ciutat de Lleida, parlo de la ciutat de Lleida ja només, i en fi, tancament d'algun restaurant que el van enganxar obert, festes, etc. No anava per aquí només, sinó pel tema dels aldarulls que hi ha hagut ja a tot el país, que de veritat jo només els entenc per la gent que segueixi defensant, per exemple, que la Terra és plana i que digui, bueno, sí, també no, això de la pandèmia és un invent, perquè si no entenc com es poden justificar d'una o altra manera. Veig que s'han connectat l'Ignasi Amor per part d'Esquerra Republicana. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Benvingut. I el Joan Ramon Castro, que l'he vist momentàniament, està connectat, té el micro parat, per tant, així. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Tenia una mica de problemes tècnics i estic intentant connectar-me en un altre ordinador.
Vale, perfecte. Doncs el Joan Ramon Castro per part de Junts per Catalunya, que el recuperarem tot seguit. Parlàvem d'això, Maria, Helena, no sé com s'entenen aquests aldarulls que hi ha hagut i que, bueno, no sé si ja s'han acabat o poden seguir.
Jo, sí. Maria, si vols començar tu.
Perdó, bueno, com que ens estem veient. Bueno, Ricard, efectivament el que planteges d'aquest saldarull, d'aquesta violència, no, extrema que s'ha patit als carrers pràcticament de moltes ciutats arreu d'Espanya, no només a Barcelona, perquè també a Madrid, a Màlaga, a Logroño, sí. etcètera, doncs és absolutament reprovable, perquè és violència per violència i aldarulls per aldarulls, amb molts malfets a les persones que tenen negocis, botigues, etcètera. I jo sí que voldria deixar aquí damunt de la taula també que no és un tema de averiguar o esbrinar si aquests aldarulls són provocats per persones que sembla ser més molt, molt joves, molt, molt joves, ni d'esquerres ni de dretes. Jo aquí sí que no voldria fer pas un discurs polític perquè no hi crec. És pura i simplement cale borroca, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, violència al carrer i aldarulls provocats per... Evidentment, tots estem cansats, no? I tips d'aquesta situació, però el que no es pot aprofitar és, sota cap concepte, qualsevol excusa per sortir al carrer i fer mal fet, tant el que sigui al carrer com el que sigui als negocis, etc etc. Jo el que sí que també voldria dir, deixa'm, permet-me dir, Ricard, que més que centrar-nos en aquests aldarulls o aquesta violència al carrer, sí que m'agradaria trencar una llança en favor dels joves, dels nois joves que a Logronyo van donar molt d'exemple, van sortir al carrer, van ajudar a netejar els carrers, precisament un d'aquests nois que és el fill d'una senyora, no?, que es dedica a la neteja en aquesta ciutat, doncs penso que ens hem de quedar amb aquesta part sí, positiva. Perquè tant. Lo negatiu ja ho sabem, però això és molt de lloar i s'ha de dir. Val la pena dir-ho, que la gent jove, no només hi ha gent jove o menors que surten i fan destrossos, sinó que també hi ha molta joventut en aquest país, que realment dona lliçons, i ens dona lliçons a tothom.
Clar, afortunadament, perquè a més hem de recordar que sempre que parlem de coses generalitzades, afortunadament, sempre és una immensa minoria. Afortunadament, el que passa és que potser fan més soroll o els hi donem més so. Deixeu-me que també saludi a la Carme Valls per part del PSC, que s'acaba d'incorporar. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes. Tenia problemes de connexió i lamento haver arribat tard.
Bueno, no, avui hem tingut menys l'Helena i la Maria, no sé per què. Bueno, és igual, són les noves tecnologies. Ahir la UDL també va tenir un problema a la tarda i van estar sense poder fer classes online. Els alumnes suposo que ho van celebrar, els professors potser no, però vaja. A vegades els problemes tècnics són una benedicció. Helena Ferre. Bueno, estem parlant d'aquest tema dels aldarulls del cap de setmana, que no sé com s'expliquen o com s'entenen, tenint en compte que crec que tothom ja tenim clar que estem en una pandèmia, ens agradi o no. Helena Ferrer.
Clar, jo crec que és difícil d'entendre, no? Certes actituds quan la gran majoria de la població està fent un esforç quedant-se a casa, respectant totes les mesures de seguretat, no obrint els negocis, veient també com alguns familiars inclús els deixen, no? O estan passant malament amb el tema de la malaltia. Ho fa molt d'entendre i d'arribar doncs, a comprendre aquest tipus d'actituds, que a més, doncs, remarcar com ell la Maria, és que és realment una minoria, perquè el que va passar la pròpia alcaldessa doncs, de Barcelona, en aquest cas la de Colau, exposava Eva, va fer un tuit dient avui una minoria ha trencat els vidres de l'Ajuntament i ha atacat un parc infantil. Seguirem rebutjant tota forma de violència, treballant per aturar els desnonaments de famílies vulnerables i fent parts per a infants. Enfront de la crisi, que mai sempre defensem una ciutat de cures. I en aquest sentit, compartir el missatge de que ara més que mai s'entén que hi ha molta part doncs, de la població que ho està passant molt malament, que el tema de les mesures restrictives no agrada a ningú, però que ara més que mai cal reforçar aquesta identitat col·lectiva de que si no fem un esforç tots, i aquí incloc també els polítics, que en som directament responsables, és molt difícil que ens en puguem sortir. I, òbviament, a ningú li agrada aquesta restricció de llibertats, però és que ara per ara és la manera que tenim de sortir-ne. També un missatge de no criminalització cap al jovent, perquè, òbviament, estem parlant d'una minoria i estem parlant de persones, i de que precisament també són els que en moments molt difícils han sabut què és el que tocava fer. I l'exemple hem tingut a la ciutat de Lleida amb la xarxa Solidaritat i les xarxes de solidaritat autoorganitzades als propis barris a banda d'aquesta xarxa solidària.
Mm-hmm. Joan Ramon Castro, que ara sí que et veiem ja perfectament al lloc, bueno, són aquestes coses tècniques. Al final n'aprendrem, acabarem l'any 2020, que serem tots aquí uns genis de les videoconferències i dels catxarrets aquests, com dic jo. Joan Ramon Castro, escolta, sembla que tot sembla indicar que si seguim així acabarem evitant el confinament domiciliari?
Bé, així ho desitjo, perquè tornar-nos a tancar a casa, mentalment no sé si ho podríem aguantar un altre cop. Va ser molt dur el primer tancament, però sí que és veritat que hi ha alguns tècnics, alguns especialistes en la matèria, en el qual diuen que potser ho hauríem d'haver fet al revés, aplicar ara la mesura més dràstica, fent un tancament total, i després fer una apertura d'aquestes mesures més parcials. Però bé, ja no sé quines teories agafar, perquè amb tot tipus d'informació que ens arriba ja no saps quina agafar. Clar. Però sí que és veritat que desitjaria de no arribar en aquest tancament total. Jo crec que les mesures que s'estan portant a terme del tancament parcial del cap de setmana, del tancament municipal, doncs gràcies a la col·laboració de tothom i a la conscienciació que té tothom, doncs han donat els seus fruits. La R ha baixat, més sempre, que avui estàvem a 1,17.
1,07 al Pla de Lleida i 0,086 a l'Alt Pirineu i Aran.
Hem baixat gairebé mig punt amb no gaire. Doncs aquestes mesures que s'estan prenent estan donant els seus fruits. Hem de continuar en aquestes mesures i intentar evitar, si continuem com ho estem fent ara, evitarem el tancament total a casa, que un altre cop seria, primer, nefast mentalment per tothom, perquè tornar en aquells moments ens tornaria a costar, i sobretot econòmicament un altre tancament total seria nefast. Jo espero que l'última ràtio que ens quedi sigui el tancament de les escoles, perquè llavors sí que seria el tornar enrere, perquè sense... és evident que llavors, la canalla la tenim a casa, els pares també ens haurem de quedar a casa perquè no podem deixar els meus solets.
És que són unes peces de dominó, llavors. Sí. Tancar les escoles no és només tancar les escoles, sinó que va tot darrere.
Sí, ho és tot.
Sí. Carme Valls.
Jo a vegades, quan parlem del tema aquest del confinament i tal, i sense a tothom que parli, no et planteges que a vegades dius, no seria millor dir tornem 15 dies i no es tanquem d'una manera com vam fer al principi, de manera que això no allargués, no? És allò de dir, prefiero que me peguen ja a no estar sufrint, no? O sigui, i ho dic en el sentit de bueno, és que si ho fem així sembla que allarguem, no? Altres països on les mesures han set diferents, han set més radicals, doncs el tancament ha set més llarg, més dràstic, i potser ha set més curt, no? Aquí, per moltes raons, perquè ens creiem doncs, que potser el que estem patint ara no arribaria. Lleida, és cert, no? Estem per la tercera... el tercer confinament, amb el qual a nosaltres ens costa molt més, no? Però a vegades jo penso, ostres, potser seria millor que ens tanquessin 15 dies una altra vegada, si això realment sapiguéssim que ha d'evitar aquest, no? Aquest, ara cada 15 dies, cada 20 dies, cada mes, resulta que hem de tancar, resulta que... amb el qual, bueno, no sé si...
Carme, disculpa, m'envia ara un missatge a un oient i em diu que el problema és que a Espanya no hi ha diners per poder fer el tancament i per poder cobrir les despeses perquè la gent es quedin a casa.
Bueno, doncs segurament, no? Bueno, a Espanya no hi ha diners i segurament no n'hi ha a molts llocs. Jo quan parlo de confinament, al final aquests petits confinaments que fem també tenen un cost econòmic molt important, no?
Sí.
Perquè els ajuts que hem de rebre tots, els ajuts dels quals esperarem que la Unió Europea ens els faci arribar, bueno, hem de veure. Jo plantejo com a discrepàncies o no com a maneres diferents de pensar, no? El que ens arriba a la gent, què és el que és millor? No, és que no ho sabem, no? Ojalà sapiguéssim que després d'aquest confinament que s'acabi ara, no? Ara aviat doncs hem acabat i ja podem tindre un Nadal fantàstic i meravellós amb la família, encara que sigui com un màxim de 10. Però bueno, tots ho fiquem en dubte, no?
El Nadal,
allargant, no?
El Nadal és la clau, és la data que tothom té fixada a l'hora d'analitzar les xifres, no? Per saber si seguim amb les mesures o no. A la resta us volia preguntar, al final és un problema de diners el que estem patint o és un problema sanitari realment? Aviam, problema sanitari el tenim, vull dir que ara ningú el tenim, però vull dir, al final és un problema de diners com l'estem afrontant?
Bé, bueno, jo no sé si vol parlar l'Ignasi, que potser encara no ha intervingut. No,
Ignasi, perdó, l'Ignasi que l'havíem perdut i ara el tornem a tenir connectat. Ignasi, és un problema de diners com estem afrontant la crisi de la Covid-19?
Jo crec que l'economia és un punt molt important que s'està afrontant. recordo que no som un país que tinguem superàvit, sinó que tot el PIB se'ns el menja el deute que tenim. Per tant, doncs, hi ha unes dificultats afegides. Jo evitaria fer comparacions perquè a les xarxes socials, per exemple, quan fa un confinament Suècia o Holanda, no?, que ens emmirallem als seus països, doncs les circumstàncies són molt diferents a nivell econòmic, no?
Sí.
A Suècia fa 3 setmanes van tancar els bars i els restaurants i van posar 300...
Bueno, hem tornat a perdre. L'Ignasi avui té algun problema de connectivitat.
Sí,
bueno, l'hem perdut, sí. Ara el recuperarem. Maria, si vol seguir...
Sí, mira, bueno, una mica estava fent comparacions, diu que no volia entrar a fer comparacions el company Ignasi, però estava fent-les. A veure, potser no és tant de que no hi hagi diners o hi hagi diners. El problema és que normalment, o d'altres països, quan es fa un pla, s'ha de fer un pla a nivell nacional i s'ha de fer un pla, en primer, amb instruments jurídics i segon, amb instruments o amb criteris tècnics sanitaris, d'acord? Quan és molt fàcil llançar una mesura, però que aquesta mesura no vagi acompanyada, evidentment, de mesures també econòmiques per pal·liar els efectes que això tindrà, perquè es tracta d'un equilibri. Aquí estem parlant d'un equilibri de salut i economia. És que, com tothom diu, no? Què hem de posar per davant? No hem de posar per davant res, és un equilibri. I aquest equilibri es pot aconseguir, però evidentment les mesures ha de ser, nosaltres partim de la base de que ha de ser un pla nacional que reforci precisament el tema d'instruments jurídics, que no els tenim, que s'ha deixat a 17 autonomies de que cadascuna s'espavili una mica com pugui, d'acord, sense cap tipus de responsabilitat per part del govern central. Jo aquí també potser critico una mica, no t'ho prenguis així, Carme, però a la Carme Valls, perquè lògicament és el partit del PSC i, bueno, juntament amb Unidas Podemos, no, que està governant, i és molt fàcil llançar, o sigui, aquestes mesures de restriccions, però sense al costat acompanyar-les d'unes altres mesures, com sí que fan països com Alemanya, com ha fet Itàlia, com fa França, no? Potser és aquest el problema. Deixar-nos ja una mica d'ajudes puntuals o microajudes i partir de la base de que s'han de fer uns plans que englobin a tot el territori, a totes les comunitats.
Elena i després Joan Ramon.
Jo crec que, òbviament, la situació econòmica de cada país influència en les mesures que tu pots portar a terme, i crec que és obvi, podràs fer més i podràs fer menys depenent de l'economia que tinguis. Alemanya té uns ingressos espectaculars i l'altre dia llegia no sé quina quantitat de milions ha destinat exclusivament al comerç i a l'hostaleria. Per tant, òbviament, la situació econòmica influeix. També crec que no ho és tot. És a dir, hem de fer cas als experts, hem de seguir les coses que ens marquen en cada moment. Si els comitès d'experts opten, doncs, òbviament, per un confinament perimetral endavant, si opten per un confinament domiciliari endavant, però sempre tenint en compte les conseqüències, que aquí comparteixo. No podem optar per un confinament si després això no ve acompanyat de mesures que sostenguin els sectors que ho estan passant més malament. Precisament avui a la tarda, doncs, hi ha una concentració per tot el que és el sector de la cultura, en favor del sector de la cultura, perquè és un sector que realment també s'ha vist molt, molt, molt afectat en aquest sentit. Òbviament, jo crec que es pot fer més, però en una gestió d'una pandèmia, doncs crec que s'està intentant fer el millor que està, tenint en compte tots els criteris. Mm-hmm.
Joan Ramon Castro.
Sí, és que no acabo de controlar aquest ordinador que m'han deixat per fer la missa. Jo el que sí que volia dir a la Maria, que bé, de fer tot unificat... aquestes mesures, els ajuts i totes les mesures que s'estan ficant de tancaments, que sigui tot un àmbit tancament, àmbit nacional, que totes les comunitats tinguin les mateixes mesures, discrepant el que diu d'Alemanya. Alemanya, amb els diferents landers, han ficat les mesures que han cregut oportunes. Sí que és veritat que els ajuts econòmics sí que venen del govern federal, però les mesures, cada lander ha ficat el que ha cregut oportú. Igual que aquí, a més, més o menys, me sembla que tenim les mateixes comunitats autònomes que l'Anders tenen a Alemanya. No sé si són 16 o 17, l'Anders, que estan igual a Alemanya. Simplement això, jo crec que el que s'està fent de separar per comunitats i ficar les mesures que cada govern autònom tingui la necessitat i que el territori, que és el que veu i el que viu la pandèmia amb més cruesa, doncs que se sigui el que es gestioni, que no se gestioni de tan lluny com l'exemple d'Alemanya és clar i radical. Se gestiona cada lander, igual que ho estem fent ara aquí. Jo crec que és la mesura millor ara en aquest sentit.
Carme, per al·lusions. I després la Maria.
Més que per al·lusions. De fet, això era una mica ficar sobre la taula el debat que hi ha al carrer. Evidentment que aquesta crisi sanitària està estretament lligada a una crisi econòmica, però una crisi que ja ve de 10 anys governant el PP, on les inversions a la sanitat han estat pràcticament zero, on s'ha deixat de ficar sobre la taula diners per fer inversions, per tirar un país endavant que ara doncs, ens estaria ajudant molt. No? Per tant, podem donar culpa ara, evidentment, i afortunadament qui governa és el PSOE, juntament amb Unidas Podemos. Afortunadament és un govern d'esquerres, perquè si no segurament el tracte que s'estaria donant amb aquesta pandèmia doncs seria completament diferent, ja ho estem veient a les comunitats on qui no governa és l'esquerra, no? El debat hi és, eh? Jo, igual que diu la Helena, no fico en dubte ni moltíssim menys i estarem al costat d'aquells que ens governen a nivell sanitari, d'aquells que ens diuen quines són les normes que hem de seguir. I si les normes en aquests moments són aquests confinaments perimetrals durant els caps de setmana i durant la setmana doncs, en algunes comunitats, i doncs ho farem, faltaria, però això no vol dir que puguem pensar en mans dels experts que el debat hi és i que està a sobre de la taula, no?
Maria.
Sí, Ricard, no entraré per al·lusions perquè evidentment no estem ni en un ple ni en una comissió per anar-nos responent com a al·lusions. És una mica els comentaris que tots els companys estem fent aquí en aquesta tertúlia, que això és una tertúlia de la ràdio. Sí que dic que, sembla que ens estan donant lliçons, no?, per part del company de Junts, reclamant que, el de sempre, no?, que es torni tot, que se situï a nivell de cada regió, cada comunitat autònoma, fins i tot cada municipi que es pugui autogestionar, doncs, tenim aquí, ens podem donar exemple, l'equip de govern. Nosaltres a Ciutadans vam demanar, no?, que a veure si el 0,5% del pressupost es pot destinar precisament als ajuts que necessiten els emprenedors, que necessiten els autònoms, que necessiten la restauració, a veure quina proposta es farà damunt de la taula. Això nosaltres, aquest grup, ho ha demanat. Un esforç que es pot fer perfectament des de la corporació local, en aquest cas des de l'Ajuntament de Lleida. En quant al tema que també plantejava una mica la Carme, ja veurem el resultat d'aquest govern, com ella diu, tan esperat, no?, de les esquerres, del Partit Socialista i Unides Podemos, perquè també amb els pressupostos que està presentat, almenys l'esborrany, que ara estan en negociació, doncs Déu-n'hi-do quina serà el... com acabarem el 2023, ja veurem com estem, no?, en aquest moment.
De manera breu, que ens queden 2 minuts, no sé si Helena o Joan Ramon voleu contestar.
Sí. Jo sí. No, jo no vull entrar en cap tipus de polèmica. Maria, només t'estava dient el que estàvem fent a Alemanya, igual que s'està fent aquí. No volia entrar en cap tipus de polèmica sobre això. Jo crec que és encertat i tu creus que no.
Fins aquí. No, és que el partidisme l'hem de deixar de banda aquí. Això és molt més...
Que li volia donar la raó és a la Carmen Valls, en què és veritat, necessitem molta més inversió en el que és sanitat. I ens estem donant compte ara que hem hagut de fer de pressa i corrents un hospital, perquè ens hem donat compte que les inversions que hi ha hagut fins ara sanitàriament eren molt minces. Com se diu en castellà, nos hemos dormido en los laureles. Per què? Perquè la sanitat pública espanyola nacional era boníssima. I clar, doncs, com era tan bona, és igual, no cal invertir aquí perquè ja és molt bona. I ara que haguéssim hagut de recollir els fruits d'una bona inversió, doncs no els tenim i estem patint ara... potser un tancament perimetral
de manera breu, sisplau,
nosaltres aquí per culpa d'aquestes falta d'inversions en el que seria la salut pública.
Helena Ferrer.
No, molt ràpidament. Jo només vull dir que el projecte de pressupost del govern de la Paeria per al 2021 és un pressupost que, òbviament, està enfocat a intentar disminuir tota la pressió que estan suportant els sectors més afectats per la Covid, però també social, per blindar sobretot les persones que són més vulnerables, i aquesta és sobretot la projecció que s'està intentant doncs, a portar amb el tema del pressupost del 2021 i que, òbviament, doncs, quan s'hagi acabat de treballar i consensuar, doncs es farà arribar a les oportunes comissions.
Doncs ens plantem a les dues, com sempre. Sempre ens quedem curts de temps, però bueno, ja és això, ja és així aquesta tertúlia.
Hem d'allargar.
No, que ja saps que la bona confitura està al plat petit. O sigui que res, ha d'així, sí, concentrat. En fi, l'Ignasi Mor, que l'han perdut, però ha estat amb nosaltres. També la Maria Borrell, l'Helena Ferrer, el Joan Ramon Castro i la Carme Valls. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies.
Adéu. Adéu,
bon dia.
Adéu. I nosaltres, ja, uns segons, arribem a les dues. Segueixes ben informat aquí a la sintonia de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Fins llavors, cuida't molt. Salut, adéu.